A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que, més enllà doncs, d'aquests consells pràctics que hem anat donant durant els últims mesos sobre això, sobre com vigilar, com protegir-nos per internet, com protegir la casa, com protegir les coses, també hem de protegir les persones. I una de les coses que estan fent des de la comissaria de Sitges, dels Mossos d'Esquadra, és aquest pla en què informen doncs, a les persones que estan en un entorn susceptible de que puguin passar coses, ja ens entenem tots, doncs, sobre com actuar davant d'aquestes coses que poden passar. Com diem, això ens ha coincidit avui amb la presentació i precisament d'aquesta nova unitat, aquesta nova fórmula dels Mossos d'Esquadra en què vigilen, diu La Vanguardia, un miler de potencials agressors sexuals. Ho comentàvem a l'hora dels diaris, les denúncies de delictes contra la dona han augmentat un 16% aquest any i s'enregistren 13 al dia a tot Catalunya. Denúncies. No vol dir que això no són coses que passessin abans, però potser passaven i no es denunciaven, però bé. Bé, de tot això en parlarem en els propers minuts, com dèiem, amb la gent dels Mossos d'Esquadra. D'entrada, doncs, qui sempre ens porta el convidat és la Raquel Cabanilla. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
I avui ens portes al sotscap de la comissaria de Sitges amb Rafa Garmona. Rafa, bon dia.
Bon dia, Joan, bon dia.
Raquel, el Rafa, entre d'altres coses, porta aquest pla de violències sexuals.
Bé, el pla en si el portem tot al cos de Mossos d'Esquadra, però el Rafa, com a sotscap de la comissaria de districte de Sitges, doncs és l'encarregat de fer-nos fer aquella tasca d'informació i sensibilització davant del ciutadà.
D'acord, que és una qüestió, entenc, complexa. Ara ho anirem repassant, perquè m'imagino que hi ha molts serrells per parlar, però d'entrada és una qüestió complexa i de vegades fins i tot difícil d'explicar, no?
Bé, difícil d'explicar, no és tan difícil d'explicar perquè, a més, la ciutadania està molt receptiva a tot aquest tipus d'informació. Per tant, ja no és difícil d'explicar. Està sent una informació molt ben rebuda perquè és una informació que ens interessa a totes les persones, a tota la ciutadania.
Hi ha molta sensibilitat social sobre això.
Sí, hi ha molta sensibilitat social, sí. I la veritat és que la campanya està anant molt bé, ha sigut molt ben rebuda i molt bé, en general.
Doncs, d'entrada, ens ha sorprès, Rafa, que avui precisament, i això ho hem comentat ara fora de micro, de manera casual, doncs ens hem trobat en què ahir precisament els Mossos van explicar doncs, un nou operatiu, una nova fórmula que ja s'afegeix al sistema de treball que es tenia per tractar la qüestió de les violències sexuals, oi?
Sí, correcte. Hem tingut aquesta coincidència d'haver quedat nosaltres ja avui, des de fa uns dies. Però bé, el que es va presentar ahir a nivell del Departament d'Interior i de tot el cos de Mossos d'Esquadra és el reforç d'aquest pla que ja es va encetar a finals de l'any 2020 i que l'any passat ja es va implementar a tot el territori. I portem ja un any d'activació al territori a l'hora de treballar amb tothom al carrer i amb entitats i demés, que després, si de cas, la Raquel ja ho acabarà d'exposar. És un pla prioritari dintre del cos de Mossos d'Esquadra, importantíssim, perquè, com bé has dit al principi, no és el fet només de que puguin estafar o puguin, bueno, que ja és greu, lògicament, no estem parlant de l'àmbit patrimonial, sinó estem parlant de la llibertat de les persones. És fonamental, lògicament, aquest tipus de delictes, prestar moltíssima atenció, abocar recursos, treballar de forma transversal amb tothom que es vulgui sumar a aquest tipus de prevenció i de treball per evitar aquestes situacions que són gravíssimes, que poden canviar la vida d'una persona per tota la seva vida, i que, lògicament, aquest pla va enfocalitzat molt, moltíssim. És al centre del pla el que és la víctima, la persona que ha patit aquesta situació, home o dona que pot patir aquestes situacions, i ara s'ha donat un gir, s'ha donat una volta important també de focalitzar molt també el que és el seguiment d'aquests agressors, que a vegades poden ser a vegades puntuals, però a vegades són persones reincidents que s'han d'estudiar molt i molt bé, s'ha de veure els seus modus operandi, s'ha d'estudiar els seus perfils, s'ha de fer els seus seguiments a requeriment de fiscalia per poder treballar en la prevenció màxima i conèixer ben bé per què passen també aquestes coses.
D'acord, és a dir, quan vam fer la presentació del pla, el que enteníem és que sobretot es reforça molt aquest seguiment dels possibles agressors, que evidentment sempre són persones reincidents, perquè un possible agressor, diguem, una persona que no hagi fet res, doncs no ho és, però en canvi una persona que ja hagi fet coses en el passat i que tingui un perfil determinat, doncs d'aquesta manera reforça el seu control.
A nivell d'agressions sexuals hi ha de molts àmbits, de moltes situacions, cada cas és diferent, cada persona és un món, cada víctima és diferent, cada agressor és diferent, i llavors aquí el que s'està sobretot impulsant és l'estudi concret de cada situació, de cada cas. De fet, s'ha creat la nova àrea central de violències sexuals dintre de la divisió d'informació criminal, que s'ha duplicat el nombre d'efectius a nivell de cos de Mossos d'Esquadra, nombre de policies, que es dedicaran exclusivament a fer el seguiment i l'atenció amb aquest tipus de casos.
Una qüestió també important a partir de la informació que apareix avui a la premsa. S'han incrementat les denúncies de delictes.
Correcte, correcte.
Que això no vol dir que s'hagin incrementat el nombre de delictes.
Correcte. Això sempre ho hem de tenir en compte. En el moment que es treballa una problemàtica important com és aquesta, que és fonamental per a la nostra llibertat, en aquest cas de l'àmbit sexual, en el moment que focalitzes l'atenció, comences a fer difusió de la problemàtica també des d'un cos policial, en aquest cas des de Catalunya, des dels Mossos d'Esquadra, això provoca un augment de sensibilització, un augment d'atenció als casos que es poden detectar. S'intenta treballar molt transversalment amb tothom, des d'un comerciant, un treballador d'un comerç, fins a una entitat, una associació, un ajuntament. Clar, si tu constantment, com és el dia d'avui, que és el millor exemple també d'això, estàs fent una difusió d'una problemàtica que tots som conscients d'ella, però que potser no sabem que en aquest cas que el cos de Mossos d'Esquadra sí que té gent especialitzada, té gent formada, s'està formant encara més gent, s'està preocupant molt i molt per aquests casos, se consideren un tema de país en aquest cas, a l'hora de prestar atenció a les víctimes i a partir d'aquí acompanyar-les, assessorar-les al màxim possible, tenir molt present que estem parlant d'un tipus de víctimes molt especials perquè ha afectat una part molt, molt important de la seva persona. I a partir d'aquí, lògicament, no vol dir que hi hagin més fets penals, sinó que s'està fent tal difusió que el nombre de denúncies, agradablement, dintre de l'agradablement, o sigui, estem detectant més víctimes. La xifra oculta s'ha d'intentar evitar, treballar, que no existeixi.
Es té alguna aproximació de quan pot ser la xifra oculta?
Això és gairebé difícil, però podem parlar potser d'un 80%. Això és moltíssim. Clar. És moltíssim. Clar, mai sabrem ben bé el que està passant realment si no hi ha cap denúncia. Però l'estimació pot anar per aquí tranquil·lament, en el sentit de que hi ha moltíssima gent que, per diferents circumstàncies, poden ser motivacions a vegades de personals, de por, de què dirà la gent, de em trobaré en contra mi molta gent, què diran de la meva família, la repercussió que pot tenir en la meva feina, potser és una persona que no té encara la força suficient al cap dels anys, que ho comentava aquest matí amb la Raquel, de que a vegades necessita anys per denunciar el fet que ha passat, perquè és un procés, com estem parlant de les persones, d'aquesta llibertat de les persones, és un procés molt dur que només la persona ho sap, o sigui, des de fora no.
És una denúncia lletja en aquest cas, i ara m'ha vingut al cap quan parlàvem precisament de les estafes, que hi havia estafes que no es denunciaven per la vergonya d'haver estat estafat d'una determinada manera. Doncs
correcte.
Clar, sí, una persona per una estafa ja té vergonya, doncs què no ha de tenir per una cosa que ha afectat a la seva llibertat sexual?
Correcte, correcte. Però clar, és el que hem dit abans, una estafa és una estafa i això
sí,
és un tema superimportant.
És...
que nosaltres, quan fem la nostra feina i detectem noves denúncies, allò que he dit abans, no és que estiguem allò, però denotem que la nostra feina està arribant, perquè en moltes ocasions segurament no haguéssim denunciat.
Una pregunta bàsica abans de començar a desenvolupar com s'està treballant aquest pla de violències sexuals aquí a Sitges. Què és una violència sexual? Quan veiem una situació, com la podem definir com a violència sexual?
A veure, violència sexual és tot allò que una persona se sent agredida dintre del seu àmbit de llibertat sexual. Abans hem parlat del tema, tu surts una nit de festa, coneixes una persona aquella nit, no saps més d'aquella persona perquè l'has conegut aquella nit i mantens en un primer moment una relació aquella mateixa nit. Aquelles persones que tenen aquesta relació, el fet de no conèixer, potser hi ha un moment de la relació que una de les parts diu prou, fins aquí m'ha arribat, ja no em sento a gust amb aquesta situació, el que sigui. Si a partir d'aquest prou la persona, l'altra part, continua, ja comencem a patir aquesta agressió, aquesta violència, perquè no està consentida aquella relació. Uh-huh. Són situacions molt complicades, eh? Perquè el que hem dit abans, cada cas és un món.
Correcte.
Llavors hem d'esbrinar ben bé què ha passat aquí.
I són situacions, i també ho comentàvem a fora, que probablement depenen de la percepció individual de cadascú sobre... Correcte. Els seus propis límits.
Correcte, però això no vol dir que no sigui denunciable en el moment que tu te sents agredit i d'alguna manera vols aturar la situació i vols continuar fent la vida d'una altra manera, diguem-ne, d'aquella persona. Llavors ens estem trobant situacions aquestes que són complicades, no cal dir-ho, però també d'altres que no ho són tant, no ho són tant.
Ens deia la Raquel abans que no cal ni arribar al tocament, oi?
Exactament, això és el que volia comentar ara, que no cal que hi hagi un contacte físic, sinó amb el simple fet d'uns comentaris obscens, un assetjament, una persecució pel carrer fent comentaris i de més.
Allò si típic que hem sentit moltes vegades, una dona que va cap a casa i algú l'està seguint.
Correcte. Doncs aquesta persona, si s'està sentint intimidada sexualment perquè veu que aquella altra persona està fent un seguiment i potser el que vol és arribar a fer una violència sexual, només pel simple fet de sentir-se d'aquesta manera, perquè se sent violentada, ja estem parlant d'una violència sexual. Tot
d'acord.
Allò, com diu el Rafa, s'hauria de treballar, s'hauria de mirar tot ben bé, però podríem parlar de violència sexual.
Per tant, estem parlant d'una tipologia amplíssima de situacions en les que, doncs, una persona pot veure intimidada la seva llibertat sexual.
Correcte, sí, sí, és això. És la vida, d'alguna manera, no? Fem vida, ens relacionem amb les persones, però aquí hem de tenir molt clar la nostra llibertat sexual, què volem fer del nostre cos, de les nostres relacions, i a partir d'aquí, quan et trobes una situació complexa, a vegades, o a vegades no tan complexa, que tu ja no vols mantenir aquella relació, doncs l'altra part ha de respectar la teva decisió.
Aleshores, a partir d'aquí, aquí pot ser una persona que ho rep ella mateixa, o sigui, que li passa amb ella mateixa, i ha de saber identificar si això que li està passant no és normal, o també pot ser una tercera persona que vegi una situació determinada i que pugui valorar si aquella situació, diguem, és normal o comença a excedir la normalitat. Com es poden marcar els límits en què, doncs, algú pugui dir, home, això és denunciable?
A veure, marcar els límits, com hem dit, cada cas és diferent.
Per això.
Tu trobaràs
sí,
un
dia... I davant de la mateixa situació,
diferents persones veuran una cosa i altres veuran una altra. Això, quan parlem en testimonis de fets delictius, es passa molt. Agafes declaració a un testimoni i després al següent i resulta que t'estan explicant que un l'ha vist de color blanc i l'altre l'ha vist de color negre. Això és molt habitual, això ja són percepcions personals.
Sí.
Però sí que és veritat que el de sempre, fer servir la lògica, o sigui, fer servir la teva percepció a l'hora de el que tu estàs observant, estàs veient que aquella persona està patint potser aquella situació. Vull dir, en aquell moment, clar, no hem de pensar ràpidament amb la policia, potser estem dintre d'un local d'oci nocturn i hi ha uns controladors d'accés, uns responsables del bar...
La incomoditat és un indici, potser.
Clar, si tu estàs bé... Això ho estem visquent molt en el que són les relacions personals de parella. O sigui, quan hi ha una discussió de parella que tu en un primer moment pots pensar, no, són parella, ja s'ho arreglaran. Però hi ha un límit d'aquella discussió que tu ja detectes que ja ha passat una frontera.
D'acord.
Però la frontera l'estàs posant tu, lògicament. Però sí que és veritat que la lògica ens ha de dir, una cosa és discutir-se, i l'altra cosa que ja veus que està aixecant la mà, encara que no l'hagi agredit, i ja potser aquí ja aparem, no? Hi ha gent que actua i en un primer moment crida l'atenció a la persona, dir-li, perdoni, vostè... Què està fent, no? Hi ha altra gent que ens truca i a partir d'aquí esbrinem ben bé què ha passat i intentem frenar que vagi a més aquella situació.
Quan s'ha de trucar als Mossos?
Quan considero oportú la persona. No hi ha una teoria matemàtica que digui, sinó la persona en el moment que detecta
estem
possible fet delictiu...
Estem donant consells.
En el moment que detecta un possible fet delictiu hauria de trucar sempre, sempre. El fet és obligatori quan veus un delicte, donar avís perquè la víctima pot podria dir, aquella persona no m'ha ajudat, i ja també podria ser denunciada la persona.
Correcte. Tot i que la valoració sobre si allò és o no és un delicte, no correspon a
correcte.
Qui truca.
Després ja hauria la fase de que arriba la policia, recull els primers indicis, primers testimonis, potser arribem a un judici, perquè no, un judici penal, que aquella persona podia ser citada, lògicament, com a testimoni d'aquella actuació, i potser al final el jutge, jutgessa, determina que aquí no hi ha un fet penal, potser hi ha un fet administratiu, o simplement considera que no, però això ja es veuria. Però en el moment, l'important és activar i començar a evitar que vagi a més el tema i recollir el màxim d'indicis per treballar la temàtica. Vull dir, el que no pot ser és que digui, oh, com no, potser no li diran res a aquesta persona, ja no truquem. O sigui, anem a aquesta mentalitat.
I sobretot, una coseta que de vegades ens fa por a tots, el fet de ser testimoni d'un fet delictiu i trucar a la policia, trucar al 112 i declarar en aquell moment el que hem vist. No, és que em cridarà el jutge i què diré i què... Tots voldríem, en un moment que siguem víctimes, que hi hagi testimonis d'un fet. Per tant, ajudem aquella persona, mullem-nos, no? És allò de mullem-nos i siguem, apliquem, no? la lògica i no tinguem por, no passa res.
No fem veure que no estem veient allò que
correcte,
veiem.
Exacte.
Interessant això, perquè clar, al final, qualsevol que es mulli, al final acaba xop. I per tant, doncs... No... A veure, Sitges és un lloc on passin més aquestes coses? M'entenen la pregunta?
Coneixem Sitges, és un lloc turístic d'arreu del món, conegut, venen milers de persones a l'estiu i és més fàcil que passin aquí més coses que altres llocs, d'àmbit més rural potser, que no Sitges, lògicament. Gràcies a Déu, no és un lloc que a nivell de denúncies tinguem un volum de denúncies que dius, ostres, tenim un problema molt i molt greu, però això no ens fa no treballar el tema. Això vull recalcar molt. O sigui, nosaltres som molt conscients que en qualsevol moment pot haver-hi una víctima, perquè s'estan movent milers de persones, sobretot a l'oci nocturn aquí a Sitges, diàriament, sobretot a l'estiu, i en qualsevol moment podria passar alguna situació que, per desgràcia, comporti una víctima important, en aquest cas de l'àmbit de les violències sexuals, d'acord? Llavors, aquí a Sitges, per nosaltres, és un focus superimportant a l'hora de treballar. També Sant Pere de Ribes, també Olivella, lògicament, però Sitges, a més volum de gent, més oci nocturn, més treball en aquest aspecte. Llavors, tot i que no hi hagi moltes denúncies, segurament, no hi són, però segur que estem parlant d'una xifra negra com arreu de tot el territori de Catalunya, de tot Espanya.
Però clar, l'àmbit de la nit és més propici.
Clar, i aquí a Sitges, doncs això, tenim milers de persones, desenes de locals d'oci nocturn, que estan col·laborant amb nosaltres, els hem presentat el projecte, els hem presentat el pla, que de seguida, sobretot hem treballat, no només amb els responsables de les associacions, sinó sobretot ens ha interessat moltíssim treballar amb els treballadors que estan de cara al públic, cambrers, cambreres, responsables d'accessos a portes, dels locals. Això ens ha interessat moltíssim, perquè són els que estan atenent a la gent i en qualsevol moment poden detectar aquestes situacions. Llavors estem treballant molt amb aquesta gent i amb comerciants del centre Sitges, per exemple. Hem anat a desenes de comerços a explicar aquest projecte des de fa un any que ho estem explicant, com a feina de formigueta que estem fent. El fet de que siguin també, que tenen ja la sensibilitat, lògicament, però impulsar aquesta sensibilitat i treball coordinat en equip amb els Mossos d'Esquadra a l'hora de treballar això, també comptant amb la policia local de Sitges.
Anava a dir, es converteixen en bons alertadors aquest tipus de treballadors que veuen les coses?
I tant que sí, i tant, moltíssim, ens ajuden moltíssim. O sigui, són uns sensors de les situacions que estan passant. Nosaltres, clar, el nostre patrullatge, nosaltres no entrem als locals, no estem entrant als locals, que no sigui una inspecció a nivell del local, que sí, però el que és el patrullatge, és impossible accedir als locals per comprovar. Ells tenen el seu entorn de treball, la seva situació de control i el seu entorn immediat. I per nosaltres, en el cas de Sitges, tenim moltíssima bona relació amb tots els comerços i els locals d'oci nocturn i amb els seus responsables a nivell d'associacions, i ens estan ajudant moltíssim. Vull dir, no cal dir, la sensibilització ja la tenien. A més, han vist aquest projecte del cos de Mossos d'Esquadra i això els ha envalentonat, els ha empoderat d'alguna manera, no? Per dir, no, és que estan treballant, i al moment que hi ha alguna qüestió, de seguida ens avisen, ens donen avís.
La Raquel ha parlat amb més d'un, no? D'aquests...
Sí, bueno, la Raquel, des de l'Oficina de Relació amb la Comunitat, des del grup de proximitat també de la comissaria de Sitges, i el Sotscap en si també ha fet aquests contactes. Ens hem dirigit a totes les entitats, ens estem dirigint a tota la ciutadania, perquè com més gent estigui informada, com més gent tingui informació i saber com treballar-la i com actuar en aquell moment, millor. Per tant, nosaltres hem fet contactes amb centres educatius, amb entitats de joventut, de lleure, institucions, oci nocturn, espais lúdics, piscines... bueno, en general, ens estem dirigint a tota la ciutadania.
I fins a quin punt tota aquesta ciutadania que rep el missatge directe dels Mossos, perquè visiteu la botiga, perquè visiteu el centre educatiu, perquè visiteu la piscina, fins a quin punt la gent amb la que us trobeu és plenament conscient de la problemàtica?
En som conscients perquè cada dia en tenim més informació, cada dia a premsa ens estan informant i ens estan dient que aquestes coses succeeixen, com s'ha d'actuar, com no s'ha d'actuar. Som molt conscients, però sempre va bé reforçar aquesta informació per com saber actuar, perquè a vegades el dubte que t'ha sorgit abans, quan truquem al 112? Doncs quan aquella persona que estigui visualitzant o en sigui víctima d'aquest fet delictiu en sigui conscient, no? De que aquella cosa, aquella situació no és normal. Per tant, estan a tope, o sigui que molt bé. La informació és molt correcta, és molt ben rebuda, com he dit des del principi, i molt bé, en general.
Per tant, aquest pla s'està treballant ja des de fa temps, aquí a Sitges, amb l'objectiu bàsic d'informar. És a dir, el pla de violències sexuals aquí a Sitges, que entenc que tot Catalunya es deu fer més o menys de la mateixa manera, l'objectiu bàsic és informar a persones que puguin ser especialment testimonis d'aquest tipus de casos perquè els puguin denunciar.
Testimonis o persones que ve alguna persona demanar ajuda. Tota la gent que treballa de cara al públic, en qualsevol moment, a la seu comerç, al seu local, pot accedir una persona que els demani ajuda. I encara que estigui aquella persona, imaginem l'oci nocturn, una persona que va beguda, en aquell moment té, bueno, una discapacitat en aquest àmbit de poder parlar correctament o poder atendre-la igualment. Vull dir, en un primer moment, si t'estan demanant ajuda, no dir-li a aquella persona: marxi vostè d'aquí, que m'està explicant, no? Al revés, tenir una reacció positiva cap a una persona que t'està manifestant, encara que li costi d'alguna manera, que li ha passat algú greu. I a partir d'aquí, grau etílic o del que sigui, no determinar ja en un primer moment negar l'ajuda o sensibilitat cap a aquella persona. Tot el contrari, ja... quan vingui la policia ja esbrinarem ben bé què ha passat, però en un primer moment no rebutjar donar ajuda o protegir aquella persona en un primer moment.
I que, perdoneu, que per la persona que ha rebut aquesta agressió ja és molt difícil d'adonar-se i d'expressar-ho. En el moment que aquella persona ho expressa, no la rebutgem, perquè ja li ha costat de venir-nos a demanar ajuda. Per tant, protegim aquesta víctima i ja després la policia ja farà la seva feina.
D'acord. Perquè com s'actua davant d'un cas d'aquests? És a dir, una persona ha pogut sentir que ha rebut una agressió sexual o una persona ha pogut ser testimoni d'una possible agressió sexual i contacta amb Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra es desplacen al lloc i finalment contacten tant amb la possible víctima com amb el possible agressor. Què es fa a partir d'aquest moment?
A veure, el principal és la víctima, atendre la víctima. Normalment la situació el que genera és una primera atenció mèdica de la persona, atenció fins i tot psicològica per part del policia d'atendre correctament aquella persona. Hem de tenir una sensibilització especial a l'hora d'escoltar, saber escoltar,
aquí
saber explicar.
Històricament s'havia dit que quan hi havia aquestes coses... doncs que s'havien donat casos d'un cert grau d'insensibilitat en el tractament de la situació.
Bueno, venim d'un procés cultural anys, estem en un país masclista, és així, llavors totes aquestes situacions veiem que hi ha quasi bé, no el 100%, però quasi bé totes les víctimes són dones, en aquest àmbit de les agressions sexuals, lògicament això costa de que la gent a vegades, llavors tot això s'ha de treballar molt i nosaltres el que fem primer de tot és atendre la víctima, escoltar-la bé, assessorar-la bé, acompanyar-la, l'acompanyem a l'hospital amb l'ambulància, si cal, activem algun familiar, si toca, que ens demana ella, o alguna amistat propera. El testimoni, lògicament, també es parla amb ell, se li agafa les dades, tot com ha anat tot, se li informa el procés com anirà una mica, però aquest primer moment és vital. En tot el que estem parlant, tota l'estona que estem parlant aquí amb tu, Joan, el primer moment de l'atenció a la possible víctima és vital a l'hora d'atendre-la correctament i esbrinar ben bé què està passant, perquè això potser durarà anys. És un procés molt llarg, no és un procés que duri dos dies i ja està. Aquesta persona es veurà afectada, segurament moltes vegades, que necessitarà potser alguna d'elles ajuda psicològica, activació de serveis socials, seguiment per part nostra del grup d'atenció a la víctima. Vull dir, són fets penals que, el que dèiem abans, no? Una estafa, pum, denuncio i poca cosa més, ja recuperaré si recupero els calés, però aquí no. Aquí estem parlant d'una persona, la seva llibertat sexual, depèn moltes vegades també de la persona, que cada cas és un món, el que hem dit abans, es veurà moltíssim més afectada que potser altres, però en un primer moment de ser conscients que aquesta afectació és greu, uh-huh. molt greu, i davant d'aquesta situació hem de, bueno, ser conscients del que estem treballant en aquell moment. Uh-huh. Llavors se l'acompanya en un primer moment, se l'assessora, s'activa els recursos que pertoquin de cara a ajudar aquella persona, se l'acompanya a comissaria, se l'atén, es recull la denúncia, es fa un seguiment amb ella, si cal acompanyar-la al jutjat posteriorment se la pot acompanyar també, lògicament. Bueno, es fa un procés en aquestes primeres hores i dies que per nosaltres és fonamental perquè el que hagi passat allò arribi correctament al jutjat perquè després es determini la competència que pertoqui a l'agressor, al possible agressor.
Uh-huh. Pregunta una mica tonta, però bueno, és igual. Si la víctima és dona, és bo que qui la tingui sigui dona, també?
A veure, en el cos de Mossos d'Esquadra hi ha homes i dones, com a qualsevol empresa, uh-huh. i estem tots formats per atendre una víctima. Lògicament, a vegades, depèn del tipus de víctima, seria millor una dona. No dic que no, perquè uh-huh. és el que han dit. A vegades hi ha persones, víctimes, que necessiten d'un rol davant seu diferent.
Per sentir-se més confiades,
això,
més segures.
Clar, en un primer moment no pots escollir el policia
evidentment,
que sí. t'atendrà. Estàs a la via pública, en un local, allà on sigui, i arribarà la dotació, arribarà la patrulla, que poden ser dues dones, poden ser dos homes, home-dona... i t'atendran, d'acord? A partir d'aquí, el seguiment el pot fer el grup d'atenció a la víctima, per exemple, i dintre del grup d'atenció a la víctima, que tractem bàsicament amb dones, lògicament, hi ha homes i dones policies, però que estan formats. Després ja detectarà el company si té certa dificultat per atensar-se a aquella persona perquè necessita del perfil d'una dona. Però, bueno, però en un primer moment, la qüestió és que són policies que estiguin ben formats en aquest aspecte i és indiferent al sexe.
I ja que estàvem amb el tema de l'agressió, ja la trucada es presenten als Mossos, què passa amb el possible agressor?
Home, si veiem que hi ha hagut una agressió sexual, lògicament acaba detingut en un primer moment.
D'acord.
Ja s'inicia la detenció, el procés de detenció, se li expliquen els seus drets, és traslladat a la comissaria per complimentar la resta de drets, se li agafa declaració amb advocat, passa a disposició judicial i ja en l'àmbit judicial ja es decideix si poden haver-hi diferents opcions, un ingrés a presó preventiu, a espera de judici, una ordre d'allunyament cap a la víctima, un control específic que diem nosaltres, ordre d'allunyament concedit pel jutjat cap a la víctima d'aquell presumpte agressor, però el deixa en llibertat temporalment, i també l'opció de que potser s'hagi determinat que no ha passat res, que també es dona algun cas, que hi ha hagut alguna situació que en un primer moment semblava i que al final potser no. Això també es dona en algun cas.
Però en qualsevol cas això ja ho determinarà un jutge.
Correcte. Nosaltres li aportem tota la informació que hem pogut recollir, la persona detinguda, amb els seus drets complimentats, la víctima, els testimonis, i ja a nivell judicial, fiscalia, jutjat, advocat, defensor, ja, a partir d'aquí treballen el tema i nosaltres fem el seguiment que pertoqui a requeriment de fiscalia.
Estem parlant d'un pla de violències sexuals que a Sitges doncs és molt cridaner que s'apliqui en l'àmbit, ho hem dit, de l'oci nocturn, però clar, violències sexuals en l'àmbit domèstic també existeixen.
Correcte. Nosaltres, per exemple, quan estem parlant amb els comerciants, quan estem parlant amb els cambrers, quan estem parlant amb entitats i també a les escoles, amb els joves, als instituts, no només parlem de que tu surts i fas la teva vida al carrer, sinó també hi ha les situacions que, per desgràcia, segurament, si poguéssim detectar el que està passant a nivell interior, familiar, a nivell d'arreu del territori, segurament hi ha situacions que no s'estan denunciant, que hi ha víctimes, a vegades menors d'edat, moltes d'elles, que no s'està denunciant el fet.
Perquè hi ha menys testimonis, entre d'altres coses.
Menys testimonis, sí, o simplement els testimonis que hi ha, que són de l'àmbit familiar, ho estan amagant directament. Siguem clars. Vull dir que són situacions que això ha passat tota la vida, per desgràcia anirà passant, però hem de treballar per aquesta consciència de denunciar aquests fets, de treballar, de que les pròpies víctimes denunciïn, aquest a vegades avergonyiment que poden patir, aquest, bueno, procés intern de que en un moment puntual de la seva vida agafin aquest empoderament per poder denunciar és importantíssim. I per exemple avui amb la teva ajuda, Joan, intentar aconseguir arribar a aquestes persones perquè afloreixi el que per desgràcia està passant.
Clar, perquè aquí ja no estem parlant d'una violència sexual puntual que tingui lloc entre dues persones desconegudes en l'àmbit de la nit i que pugui ser testimoni una tercera persona o no, però és més fàcil que ho pugui ser, com d'una situació reiterada que s'ha anat, diguem, conreant al llarg del temps en un àmbit de les quatre parets de la casa i, per tant, doncs, amb l'estricta vigilància simplement de l'àmbit familiar i, per tant, molt més difícil de...
Amb això, ja aprofitant, estem parlant potser de l'àmbit més familiar, més íntim, sí, d'amistats, fins i tot, no? Uh-huh. Però també voldria fer l'incís amb el tema de les xarxes socials. Vull dir, tenim la nostra jove a casa, a l'habitació, i pensem que està tranquil, que està protegit, però tenim connexió a l'exterior, des de casa, a través de xarxes socials, i s'estan donant casos de que coneixes una persona que et diu que té certa edat, molt jove, i quan queden resulta que és una persona molt adulta i que aquella jove que ha quedat amb aquella persona es queda com en estat de xoc, d'alguna manera no sap reaccionar i continua, acompanya aquella persona d'alguna manera. Això també a casa, amb els nostres fills, que és complicat, eh? Jo ho sé, no només amb aquest tema, sinó amb molts, hem de fer una tasca pedagògica de tenir consciència d'aquest perill que hi ha a les xarxes socials a l'hora de relacionar-se amb persones desconegudes en un primer moment, que t'expliquen amb un perfil que sembla superbo i supermaco i superenrotllat, i després acabem amb una agressió sexual. Llavors això també teniu molt en compte, no només el perill dintre de les quatre parets que pensem, sinó que dintre d'aquelles mateixes quatre parets
hi ha una xarxa,
tenim una comunicació externa que els nostres fills poden... Llavors és un tema de treball pedagògic, de parlar d'aquests temes amb els nostres fills, com si fos una cosa normal, no estem parlant de prohibicions, no estem parlant de... sinó una tasca complicada per mares i pares, el fet d'aquesta pedagogia en aquest risc que podem trobar.
Hi ha consciència d'aquests riscos, Raquel, quan vas a parlar amb els centres educatius?
Hi ha consciència, però a la feina està amb els menors, que són de 10 anys, eh? No parlem de molt més grans, que te n'adones moltes vegades les mirades que fan, com acoten el cap i de més, que possiblement hi hagi alguna cosa aquí d'amagat, no? I costa molt quan un nen o una nena d'aquesta edat està vivint una situació d'aquest tipus, costa molt. Per què? Perquè saben que ho han fet malament, saben que si ho expliquen els hi caurà la bronca, saben que tindrà conseqüències i tot això els hi fa ballar el cap. Jo el que els hi dic sempre, tots cometem errades, adults i menors, i nens i nenes, però s'ha d'explicar, perquè com explicava el Rafa ara mateix, el fet d'arribar a quedar físicament amb aquella persona, arribaràs a un punt en què no oblidaràs mai. Has comès una errada, has parlat amb una persona que no havies de parlar, t'has enviat fotografies, vídeos o el que sigui, però el fet d'arribar a quedar amb una persona, de trobar-te amb una persona que no és la que tu pensaves que era, això ja entraràs en un bloqueig que no sabràs com actuaràs. Per tant, segurament això et portarà a fer alguna cosa més, un pas més endavant que no voldries fer. I això després costa molt de reconèixer i sobretot, jo els hi dic, és una cosa que els marcarà de per vida. Això no ho oblidaran mai i això és el que hem d'evitar.
D'acord. Són receptius quan els expliques
això? Són receptius, sí, ho són. Sí. Sí, tenim la sort que sí, que escolten, és com diu el Rafa, no? La pedagogia que veuen que a casa potser no es fa, quan anem a les xerrades ja els parlem d'aquesta temàtica.
A nivell de pares que també costa explicar una cosa que no has viscut.
Sí, però sabem que està a l'ordre del dia.
Ja.
I com que sabem que està a l'ordre del dia i el que volem és el millor pels nostres fills, hem de formar-los, educar-los perquè aquestes coses no succeeixin. I en el cas que s'hi trobin, doncs que sàpiguen parlar i sàpiguen expressar-se perquè tenen un problema.
Això és la versió del segle XXI d'allò que almenys la meva mare m'ho deia. No acceptis mai un caramel d'un desconegut.
Clar, la societat evoluciona. D'aquí 20 anys hi haurà riscos, però alguns d'ells seran diferents als d'avui dia. Vull dir, és una evolució natural de la societat.
I clar, quan en la qüestió de les violències sexuals introduïm a l'equació els menors, diguem, la cosa es complica.
Es complica perquè són víctimes. Dintre de la victimització que podem trobar de qualsevol persona, com hem dit al principi, cada persona és un món. I quan parlem d'un nen o una nena, vamos, aquí ja a nivell nostre professional, policial, ja t'entra un neguit
especial.
Em costa expressar-ho, perquè sí. Clar, com a persona que som, lògicament, comences a pensar en els teus fills, en altres persones que coneixes, i et poses en aquella situació del que està visquent aquella persona, en aquest cas un nen o una nena, i amb els seus familiars immediats.
La veus la vulnerabilitat accentuada, per una altra banda veus una vida,
el patiment que hi ha darrere, que segurament és una situació puntual que porta molt de temps, i clar, comences a pensar-ho tot, i en aquell moment, quan atens en un primer moment la víctima, els familiars, estàs en calent, estàs allà actuant, fent la teva tasca professional 100%, però sí que és veritat, jo ho reconec, jo quan arribo a casa, ja sé que al sofà de casa, començo a donar-li voltes, però moltes voltes, començo a pensar, també és per nosaltres és un aprenentatge del que hi ha a la societat, d'alguna manera, encara que sigui el 20è cas que treballes, cada cas és diferent, llavors cada cas aprens coses, i malauradament en aquest sentit, el que estem parlant de persones, de menors d'edat, molt vulnerables, són situacions molt, molt complicades, se'ls ha d'atendre molt acuradament, aquí no només la policia, lògicament, s'ha d'activar molts més recursos, la família ha de fer un treball aquí molt important de recuperació, d'atenció, i després la part penal, que això ja a nivell judicial ja l'agressor ja...
És que imaginem si una persona adulta és difícil de gestionar, imaginem-nos un menor, com li ha de costar això, no?
Pues és, el menor, el seu entorn.
L'entorn tot en general.
Déu-n'hi-do. Sí. Hem començat parlant, no sé si ens deixem gaire cosa, però és que no tenim gaire temps més per explicar-la, però bàsicament és això, aquest pla de violències sexuals que la comissaria de Sitges ha engegat i engega, i sobretot amb la col·laboració dels comerços, dels bars, dels establiments de Sitges, perquè puguin esdevenir doncs, aquests fars, que puguin detectar els problemes que els hi passin per davant per tal d'evitar al màxim la comissió de delictes relacionats amb la llibertat sexual. N'hem pogut parlar amb el sotscap de la comissaria de Sitges, Rafa Carmona. Rafa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens han deixat coses al tinter, però bé, és igual.
Estaríem a hora segur, però moltes gràcies per tornar-nos a convidar.
I a la Raquel Cabanillas, que com sempre ens acompanya també, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I com sempre, doncs això, nosaltres ho deixem avui, aquí. Avui és divendres, que passin un molt bon cap de setmana, i dilluns ens retrobem.